Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Treballadors d'ESMATSA aniran a la vaga. El comitè d'empresa de la concessionària del servei de recollida d'escombraries i neteja viària a la ciutat ha iniciat els tràmits per convocar una aturada indefinida. És la resposta a l'expedient de regulació d'ocupació que la companyia aplicarà a partir de l'1 de desembre i que preveu l'acomiadament de 43 treballadors, així com canvis de torn. Luis Romero, de la secció de Comissions Obreres ESMATSA, diu que no tenen cap altra sortida per defensar els seus drets.
Hemos insistido a las dos partes que se sienten a dialogar lo máximo posible y alcancen acuerdos para no llegar a esta situación, pero en vista de que no se ponen de acuerdo las dos partes, nosotros no podemos hacer otra cosa como trabajadores que sentirnos presionados por terceras partes y por lo tanto tenemos que tomar medidas al respecto. No nos quedan otras que medidas que no gustan a nadie, como ya adelantamos en los comunicados que hicimos.
La confirmació de la vaga arriba la mateixa setmana en què hi ha d'haver una trobada a tres bandes, Ajuntament, ESMATSA i Plantilla, per trobar vies de solució al conflicte. La companyia, recordem-ho, justifica la presentació de l'ERO per l'aplicació del nou sistema de facturació que, segons apunta la direcció, suposarà deixar d'ingressar 1.200.000 euros. El govern municipal ja ha deixat clar que no farà marxa enrere i prepara la intervenció de la companyia.
Titulars.
Tenint en compte precisament aquesta importància com a element patrimonial, en aquests moments que estem revisant el Pla Especial de Patrimoni, és una bona oportunitat per intentar ampliar la protecció que té. I per això s'ha demanat a la Generalitat de Catalunya que el declari bé cultural d'interès nacional. A part de ser inclòs com un bé cinc, a part de donar-li major protecció de la que ja té, sobretot el que li confereix un element més de prestigi.
És la regidora de Cultura, Montserrat Chacón. Avui ha avançat que demanaran a la Generalitat que declari la Torre de l'Aigua com a bé d'interès nacional. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia.
La petició coincideix amb el centenari de l'edifici més emblemàtic de Sabadell.
Així és, l'anunci s'ha fet durant la presentació dels actes per commemorar els 100 anys de la Torre de l'Aigua. Entre les activitats programades hi ha tallers, visites guiades i una gran festa amb un espectacle pirotècnic el dissabte a la tarda.
El Fòrum Gastronòmic ha designat el sabadellenc Carnau Muñío com a cuiner de l'any 2018.
Des del mes de maig és xef del local Directe Boqueria, però acumula 2 dècades d'experiència als fogons. En declaracions al programa Al Matí, Muñío ha agraït el premi i ha comentat quin és el concepte que hi ha al darrere dels seus plats.
Bueno, ens diem directe precisament perquè estem al mercat, comprem i cuinem i servim. No tenim intermediaris en el sentit de recepcionistes, cambrers, sommeliers. Res, doncs, només som els cuiners i els clients, i realment els clients mengen a dintre la cuina. I nosaltres mateixos expliquem els plats i, bueno, i es crea sempre un diàleg entre el client i el cuiner, molt directe, d'aquí el nom, i, bueno, i només, a part que només es pot menjar el que nosaltres diem, no es pot escollir del nostre restaurant.
El xef sabadellenc Arnau Muñío va ser cap de cuina del restaurant Comerç 24 de Carles Avellan durant 10 anys.
I la pluja condiciona el Sabadell 0, Badalona 0 d'ahir a la Nova Creu Alta. Amb aquest empat, l'equip acumula 7 jornades seguides sense perdre, però es distancia de la part alta.
Concretament, el play-off és a 5 punts. El centre d'esports és 6è abans d'afrontar 2 partits consecutius contra rivals de la part alta com el Lleida Esportiu i l'Hèrcules. A les 2, dins del programa Hotel Suís, analitzem l'actual moment dels arrequinats.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Sembla que el temporal de pluges comença a remetre. Ho escoltem ara mateix a la Crònica del Temps. Una previsió meteorològica que ens acosta la Carme Farnell. Molt bon dia.
Bon dia, continuem tenint el cel força ennuvolat en molts punts de Catalunya, tot i que ja també tenim més clarianes que ahir, sobretot en punts a la costa de la Catalunya central o fins i tot en punts del Pirineu. En canvi, cap a les comarques més de Tarragona o fins i tot cap al nord, és aquí sí que els núvols són més compactes. Tot plegat també va acompanyat encara d'algunes precipitacions molt febles que han d'anar a menys durant aquestes properes hores a punts costaners, però en canvi serà a partir de migdia i sobretot durant la tarda quan hi haurà algunes precipitacions que s'han de reactivar en punts del Pirineu, Prepirineu i fins i tot en punts del prelitoral. Són pluges, però, que seran més dèbils que les que van anar caient ahir. Pel que fa a les temperatures màximes avui, de cara al migdia s'espera un ambient suau, de fet ja han estat ara mateix una miqueta més agradables que les d'ahir en aquesta hora i parlem d'aquests valors que estan rondant entre els 14 i 15 graus a punts costaners, més baixes cap a les comarques de Girona, on ara mateix estan rondant entre els 11 i 12 graus, igual que cap a la zona del Pla de Lleida. També cap a la zona del Pirineu, a hores d'ara estem parlant de temperatures de 7 i 8 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació del transport públic. Javier Arjona, des del Transmet. Molt bon dia.
Des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que durant els treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal, a línia R8 de Rodalies. Això és tot al moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier, i molt bon dia. També us hem d'explicar les incidències que han provocat les pluges al llarg de la xarxa viària catalana. Continuen tallades diverses carreteres a Girona, concretament 5 carreteres continuen tallades pels efectes dels forts aiguats del cap de setmana i també us hem d'explicar a aquesta hora que també s'ha hagut de tallar la BB-5301 a Fogars de Montclús a conseqüència d'unes esllavissades que també serien efecte de la pluja.
La notícia del dia.
Us ho hem dit en començar, els treballadors d'Esmarts anuncien una vaga contra l'ERO imposat per l'empresa i que suposaria l'acomiadament de 43 treballadors. A hores d'ara, el comitè d'empresa encara està iniciant els tràmits legals per fer oficial aquesta aturada i, per tant, encara s'estan concretant els terminis i les condicions en què es durà a terme. Tot això, la mateixa setmana que s'ha de produir la reunió entre la direcció d'Esmarts, l'Ajuntament i també el comitè d'empresa, una trobada en la qual, segons els treballadors, el govern local encara no ha confirmat la seva assistència. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Els treballadors de l'empresa de neteja viària Esmatxa han convocat una vaga per protestar contra l'ERO que la direcció de l'empresa ha anunciat que podria comportar l'acomiadament de 43 treballadors i la reducció de la jornada laboral a una desena més. Divendres a la tarda, en una assemblea entre treballadors i el comitè d'empresa, la CGT va proposar una convocatòria de vaga que va rebre l'acceptació dels empleats. Antonio Molina és delegat segon de la CGT Esmatxa.
Porque es que los trabajadores en esta empresa no tienen otra salida, tienen que poner su guión, o sea, en esta lucha. O sea, tenemos que poner los puntos sobre la i.
Aquest anunci de vaga arriba la mateixa setmana que l'Ajuntament, la direcció de l'empresa i també el comitè d'empresa s'han de reunir per començar a negociar la resolució del conflicte. Des de Comissions Obreres, Lluís Romero assegura que ells encara no han rebut la confirmació del consistori.
A día de hoy nosotros hicimos la petición tal y como nos solicitaba el Ayuntamiento de Sabadell. Hicimos una petición el viernes para mantener una reunión con todas las partes mañana martes, ¿vale? Para adelantar al máximo adelantar todos los procesos que vayan cuanto más pronto mejor, ¿vale? Pero tenemos respuesta de la empresa, pero a esta hora no tenemos todavía respuesta del Ayuntamiento.
Aquest no seria el primer cop que els treballadors d'Esmatxa declaren vaga. L'any 2002 també hi va haver jornades d'aturades al voltant de la Festa Major. En aquell moment els empleats reclamaven un augment salarial del 8% i reduir la jornada laboral a les 35 hores.
Recordem que l'empresa Esmatxa, concessionària de la recollida d'escombraries i la neteja viària a la ciutat, justifica la presentació d'aquest ERO que es començaria a aplicar l'1 de desembre per l'aplicació per part del govern municipal del nou sistema de facturació, l'anomenat ITF, que segons apunta la direcció de l'empresa suposarà deixar d'ingressar 1.200.000 euros i també deixar de fer més de 4.000 serveis cada any. El govern municipal ja ha deixat clar que no farà marxa enrere l'aplicació d'aquest nou sistema i també va anunciar fa uns dies que prepara la intervenció de la companyia. I continuem endavant explicant-vos una altra jornada de vaga, aquesta de jutges i fiscals. Els professionals del sector de la justícia han convocat convocat a partir d'avui i tota una setmana de mobilitzacions per reclamar millors condicions laborals, més independència de la justícia i també la modernització del funcionament de l'administració. Aquesta vaga arriba després que les associacions es reunissin amb la ministra de Justícia i aquesta no els oferís res concret.
Actualment, Espanya compta amb 5.500 jutges, el que suposa 12 jutges per cada 100.000 habitants. Aquesta és una xifra que queda molt per sota de la mitjana europea, on en alguns països es compten 21 jutges per cada 100.000 habitants. Aquesta és una de les raons per les quals els professionals del sector de la justícia han convocat aquesta setmana aturades a tot el país. Montserrat Comas, portaveu de Jutges i Jutgesses per la Democràcia, apunta que un dels altres motius de les mobilitzacions és la necessitat de modernitzar l'administració.
Tenim una justícia lenta, i és lenta perquè està col·lapsada, estem ofegats pels assumptes que es tramiten diàriament en els jutjats i tenim un model organitzatiu del segle XIX i, per tant, seria necessari un pacte d'estat a favor d'una justícia que ens porti al segle XXI.
Un altre dels punts claus d'aquesta vaga és la falta d'una independència judicial. Segons com és el repartiment dels 12 vocals del Consell General Judicial que el Partit Popular i el PSOE han triat fa una setmana, perjudica la imatge general de la justícia espanyola.
Per millorar la imatge que es té de la independència judicial a Espanya i que fonamentalment resideix en la forma del sistema d'elecció dels vocals del Consell General del Poder Judicial. Aquesta reforma passaria perquè els 12 que procedeixen de la magistratura, de la judicatura, poguessin ser elegits democràticament per jutges i magistrats, al igual que es fan en la resta de països de la Unió Europea.
Comas assegura que amb l'entrada de la nova ministra de Justícia les relacions entre els sindicats i el govern han millorat, però que tot i això no estan satisfets amb el tracte que reben.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
3 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 2. L'Ajuntament demanarà que la Torre de l'Aigua sigui declarada bé cultural d'interès nacional coincidint amb el centenari d'aquest element històric de la ciutat. Des de l'administració local estan fent els tràmits per elevar la demanda a la Generalitat. Ara mateix, la Torre de l'Aigua està inclosa al Pla de Protecció Patrimonial, però la qualificació del govern català aportaria encara molt més prestigi a aquesta construcció.
Sabadell ja té altres elements patrimonials considerats béns culturals d'interès nacional, com la Casa Duran, els museus d'art i d'història i els trams de la muralla medieval. Incorporar la Torre de l'Aigua a aquest catàleg seria un pas endavant. El director del Museu d'Història, Joan Comas Olives, ha explicat els passos que se seguiran en aquesta línia.
Hi ha un acord d'òrgan de govern aquí a la ciutat, que crec que és un decret d'alcaldia. Aquest decret d'alcaldia es trasllada a la Generalitat de Catalunya amb un informe tècnic. En aquest cas, doncs, és un informe elaborat a dues mans, diguem-ne, des d'Urbanisme i des del Museu d'Història, i es trasllada a la Generalitat de Catalunya. I allà hi ha un òrgan, que ara no recordo exactament com es diu, que és el que avalua la idoneïtat, diguem-ne, d'aquesta qualificació.
Però aquesta no serà l'única acció que s'impulsarà des de l'Ajuntament per promocionar la Torre de l'Aigua. La tinent d'alcalde de Comerç i Promoció de la Ciutat, Marisol Martínez, ha explicat avui que s'obrirà a més visitants de la ciutat.
En estos momentos se está trabajando esa visita turística, ese paquete turístico que desde Patrimonio tiene nuestra ciudad. Se está trabajando junto con todo el tema de Patrimonio y de hecho es uno de, en la parte de presupuesto que presentamos el otro día, uno de los temas que hablábamos era todo cómo ofrecíamos el paquete turístico que tenemos en Sabadell. No solamente para la Torre del Agua, sino tenemos una ruta preciosa que es la ruta de los vitrals que estamos trabajando también con ella y todo el patrimonio de nuestra ciudad que seguramente como un paquete turístico es interesantísimo.
Tot plegat coincideix amb la commemoració del centenari de la construcció de la Torre de l'Aigua, una efemèride que se celebrarà aquest dissabte a la tarda amb tallers, visites teatralitzades, un espai de food trucks i exhibicions de swing. El moment culminant arribarà a les 8 del vespre quan es farà una llançada de globus blaus biodegradables i un espectacle pirotècnic.
I el periodista sabadellenc Ricard Ostrell estrena aquest diumenge una nova temporada del Quatre Gats, un format que va néixer als festius entre Setmana Catalunya Ràdio i que aquesta temporada torna amb nous capítols a TV3. Ostrell, ex-treballador de Ràdio Sabadell, també ha anunciat que el van trucar per presentar-se a les municipals de 2019. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, Ricard Ostrell tornarà a TV3 diumenge en prime time amb un reportatge sobre Marine Le Pen. D'aquesta manera reprèn el Quatre Gats, un format radiofònic que a la primavera ja va fer el salt a la televisió catalana. Ara prepara 9 programes que s'aniran presentant al llarg de la temporada. Després del de Marine Le Pen, Ostrell parlarà amb Dilma Rousseff, expresidenta del Brasil. El seu objectiu és arrencar analitzant l'auge de l'extrema dreta.
L'extrema dreta s'ha de visibilitzar perquè està guanyant moltes partides, per tant l'hem d'explicar, però no l'hem d'explicar com una cosa normal, sinó com una cosa excepcional, i per tant l'hem d'assenyalar, l'hem de despullar, l'hem de tractar com extrema dreta. És a dir, no l'hem de posar en un debat com si fos un partit polític més, sinó que l'hem de donar una notorietat i una excepcionalitat perquè es tracta d'una cosa que és gravíssima el que diu darrere.
Ocell també ha explicat que en el tercer programa que sortirà pels vols de Nadal tractarà el tema de l'exili, però el Tallaret no ha parlat només de periodisme, sinó que ha confessat que alguna formació s'havia pres seriosament la seva broma sobre ser alcalde de Sabadell.
Hi ha un sector que em va escriure un missatge per trobar-nos i per pensar, i o sigui, hi ha gent que s'ho va prendre en sèrio, això. Per això jo vaig decidir treure-ho del Twitter per no generar confusió. No hi havia formació, l'havíem de buscar als espais. Però en fi, res del que hauria m'hauria representat, eh? Vull dir que hauríem hagut d'haver creat coses diferents.
En aquest sentit, pensa que les municipals deixaran el consistori encara més dividit i ha aprofitat per reivindicar l'humor sabadellenc d'Oliver Lluviols.
Més notícies. Voladaire ha perdut el bosc de Togores.
L'home de 63 anys va desorientar-se mentre buscava bolets a primera hora del matí de dissabte. Finalment, un helicòpter dels bombers el va localitzar en perfecte estat de salut al penya-segat de Can Moragues en direcció Castellà.
I rescatat un home a la finca de Mascanals.
L'home de 70 anys va caure accidentalment divendres d'una alçada de 5 metres en un lloc de difícil accés entre els matolls. Finalment va ser rescatat, però la víctima presentava politraumatismes. Per això va ser traslladat amb helicòpter a la Vall d'Hebron.
Ferrocarrils de la Generalitat interrompre el servei entre Plaça Catalunya i Gràcia els pròxims dos caps de setmana.
El tall s'explica per les obres de millora que implementarà la companyia i que consistiran en la renovació de les vies de l'estació de Provença. Començaran a partir de les 10 de la nit de divendres i s'allargaran fins al 25 de novembre, una operació que es repetirà divendres 30 fins al 2 de desembre. Els viatgers podran utilitzar la línia 3 de metro o els autobusos per enllaçar amb el servei de trens amb els bitllets dels ferrocarrils.
Temps ara per a la cultura, el musical sabadellenc Casel School, produït per Ritme Dansa i amb composicions de Toni Ten, torna al Teatre Victòria de Barcelona amb totes les entrades exaurides. Vivim la vida sempre amb il·lusió. Vivim el ritme de les emocions. De fet, el muntatge, dirigit per Joan Llonc i Cristina Llande, acumula llista d'espera d'escoles interessades en veure aquest musical juvenil, tot plegat 3 anys després de fer temporada al Teatre del Sol.
A Sabadell, Casel School va fer 57 funcions, totes amb les entrades exaurides. Aquest gran èxit despertà l'interès del Teatre Victòria de Barcelona, que va reclamar la possibilitat de portar el muntatge a la ciutat comtal. La temporada passada, el musical va oferir 10 funcions, 7 de les quals escolars. De nou, totes les entrades venudes i amb desenes d'escoles d'arreu de Catalunya interessades en veure-la. Amb tot, aquesta nova temporada, els sabadellencs repeteixen a l'escenari del Victòria amb 9 funcions, de les quals 7 seran escolars.
I 5.000 persones han passat per la gran festa del Festival El Més Petit de Tots, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a l'Estruc, un cap de setmana en què també ha tingut lloc el Crossing Borders, la trobada de professionals de les arts escèniques que han participat en el certamen. En aquesta reunió, més de 60 artistes han realitzat conferències i activitats per reflexionar sobre la creació escènica per als més petits de la casa.
El pati de l'Estruc s'ha quedat petit davant les 5.000 persones que han acudit a la gran festa del Festival Internacional de Teatre El Més Petit de Tots. Companyies d'àmbit nacional i internacional han omplert l'espai d'espectacles i performance per al públic familiar que ha acudit fidelment a la cita. Eulàlia Rivera, directora del certamen, ha assegurat que aquest primer cap de setmana del festival ha estat tot un èxit.
La festa de l'Estruc ha anat molt i molt bé, jo crec que massa bé, que va haver un moment que hi havia molta gent. Jo crec que han passat, no sé, potser 4 o 5.000 persones entre ahir i avui. A mi se'm fa molt difícil comptar aquestes dimensions a les persones que teníem en totes les activitats que passaven al pati de l'Estruc amb el més petit, i jo crec que podem dir en rotunditat que ha sigut un èxit, no?
Però aquest cap de setmana també ha tingut lloc un dels actes principals del festival, la trobada entre professionals del sector. Fins a 70 persones de més de 35 nacionalitats diferents s'han reunit a l'Estruc per reflexionar i treballar sobre les arts escèniques enfocades als infants de 0 a 5 anys.
Fet allò, quins són els límits de les arts per a la infància, no? On som i cap on hem de caminar, no? I això ho hem fet a través de diferents formats, una conferència, una presentació de projectes sobre música que ens semblaven molt interessants pels més petits i d'aquí doncs provocar la discussió. N'hem fet una altra sobre dansa i moviment.
I aquest cap de setmana també ha tingut lloc una de les novetats d'enguany, la formació per a professorat d'escoles bressol i primària, en la que hi han participat més de 65 mestres.
Alegries.
Molt contents perquè això reflexa una vegada més que el club segueix creixent.
Tristeses.
Una mica tocat. Les coses han sortit com han sortit, però ja està.
Sorpreses.
De cop i volta, quan van acabar de perdre, es diuen que retiren, perquè s'han de retirar.
Satisfaccions.
Te dona molta confiança per jugar, per tindre el valor.
I també decepcions.
Porque es que no acertamos. Y nos falta pues la puntería.
L'esport és com la vida i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Vuit minuts per arribar al punt de les dues. El ministre de Foment, José Luis Ábalos, no tanca la porta a un possible avançament electoral si no hi ha pressupostos.
En un esmorzar informatiu a Madrid ha dit que res és descartable i que en cas de convocatòria les generals podrien coincidir amb les municipals i les autonòmiques del pròxim 26 de maig.
No hay que aventurar nada. De aquí a mayo queda mucho tiempo.
Y esto por dejarlo perfectamente claro. No hay que aventurar nada, pero tampoco es descartable.
Claro que sí, nada es descartable. Por las mismas razones que decía que nada puede constituirse como seguro.
No obstant això, Ábalos ha afirmat que lluitaran fins al final per aprovar els comptes.
I anem a la polèmica del dia. El portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, diu als seus companys que el partit controlarà la sala segona del Tribunal Suprem, la que ha de jutjar els líders independentistes.
Ho ha fet a través d'un missatge de WhatsApp reenviat a 150 senadors del PP i que ha filtrat avui a l'Espanyol. En el missatge, Cosidó justifica el pacte amb el PSOE per renovar el Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Suprem per poder controlar des de darrere la sala segona.
Les reaccions, per tant, no han trigat a arribar.
Per exemple, els advocats Jaume Alonso Cuevillas i Gonzalo Boye creuen que el WhatsApp del president del PP al Senat demostra el control dels tribunals en benefici d'interessos polítics. Tots dos ho han dit des del seu compte de Twitter. En la mateixa línia, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha ironitzat i ha assegurat que el missatge de Cosidó són les típiques coses que defineixen una democràcia exemplar, ha dit. Tanmateix, a través de Twitter, el president del Parlament, Roger Torrent, s'ha preguntat si es refereixen a coses d'aquest tipus quan apel·len creuen en la separació de poders per dir que no poden acabar amb la repressió. Per la seva part, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha lamentat que Cosidó presumeixi de la pinça Sánchez-Casado contra una justícia independent i ha tornat a qualificar de vergonyós el pacte per repartir-se els jutges.
I també notícies judicials al voltant de Jordi Turull, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha arxivat la causa contra l'exconseller per alçament de béns.
La causa investigava la cessió de patrimoni de l'exconseller a la seva dona, Blanca Bragulat, abans del referèndum. El TSJ pren la decisió després que la pròpia Fiscalia demanés el sobreseïment provisional i l'arxiu de les diligències. En l'escrit, el tribunal argumenta que la instrucció no ha permès acreditar suficientment els fets. Turull i Bragulat responien per un delicte d'insolvència punible per valors de més de 96.000 euros.
I mor una dona a casa seva al municipi gallec de Viveiro arran d'una tromba d'aigua.
La víctima de 83 anys es trobava a la planta baixa de casa seva quan es va veure sorpresa per l'entrada d'aigua a conseqüència de la crescuda d'un rierol. És la primera víctima mortal del temporal de pluja que ha afectat bona part del territori aquest cap de setmana. A hores d'ara es mantenen carreteres tallades a Girona, mentre que les províncies de València i Alacant continuen en alerta vermella per risc de pluja. A Cartagena aquest matí han hagut de rescatar una setantena de nens d'un autobús escolar per les precipitacions.
I atenció, perquè tenir unes variants específiques al gen PatJ predisposa a una pitjor recuperació d'un ictus isquèmic. 7 de cada 10 pacients amb aquestes variants pateixen seqüeles greus 3 mesos després de l'infart cerebral, davant menys de la meitat dels pacients que no les presenten. Són resultats d'un estudi internacional multicèntric coordinat per investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques i metges també de l'Hospital del Mar, que publica la revista Circulation Research. Aquestes variants podrien indicar dianes de futurs tractaments que millorin el pronòstic de l'ictus, així com permetre personalitzar les estratègies de rehabilitació. L'estudi, per cert, s'ha realitzat gràcies a una ajuda de la Marató de TV3 de l'any 2010. I mig miler de Mossos es concentren davant del Departament d'Interior.
La protesta, com a continuació de l'acampada de la nit, coincideix amb la reunió del Consell de la Policia. La plataforma Moss-SOS reclama millores laborals i salarials i es queixa de la manca de voluntat negociadora de la Conselleria.
La contraportada.
El xef sabadellenc Arnau Muñío ha estat reconegut com a cuiner de l'any 2018, una distinció anual atorgada pel Fòrum Gastronòmic. Dues dècades d'experiència com a professional dels fogons, el xef regenta des de fa uns 100 mesos el local Directa Boqueria al famós mercat barceloní.
En només 14 metres quadrats i una petita barra, Arnau Muñí ofereix als seus comensals, 16 per servei, una fusió de cuina tradicional catalana i oriental. Ho fa juntament amb la seva mà dreta, la cuinera xinesa Su Zhang, una col·laboració que els ha portat a elaborar plats tan reconeguts com el kakigori de foie al birranci. El mateix Muñí ha explicat al matí el procés de creació.
Un kakigori de foie, pinyons, avellanes i birranci. És, bueno, una mica bastant representatiu de la nostra cuina, perquè al final és un concepte japonès, però amb gustos molt d'aquí, que és el que nosaltres intentem fer, una mica de cuina d'arrels d'aquí, i pues, li incorporem coses que hem anat aprenent en viatges i bueno, sobretot bastant tocs asiàtics.
Tot i el premi de cuiner de l'any 2018, Muñío no es planteja canviar d'aires i obrir un local més gran, tot i la llista d'espera que té el Directe Boqueria.
El que volíem era ser un lloc on puguis cuidar cada comensal, on puguis cuinar com si estiguessis a casa per la gent, on puguis tenir el mimo per cada plat, perquè al final porto molts anys allà en cuines, que ho fas tot molt bé, però de cop se t'omple el restaurant i t'has de saltar passos i t'has de... No pots dedicar-li... Es perd... Ja no, estàs en una fàbrica, ja no estàs cuinant amb passió. I així, amb 8, sí, no ens farem rics, però, bueno, podem ser feliços.
Arnau Muñío va ser cap de cuina durant una dècada del restaurant Comerç 24 de Carles Avellan. De fet, li va llogar el mateix Avellan al local del Mercat de la Boqueria, on aquest restaurant Directe Boqueria va començar a funcionar el mes de maig passat.
Doncs des del Notícies Migdia també felicitem el xef sabadellenc Arnau Muñío per aquest reconeixement al Premi a Cuiner de l'any 2018. boca i obrint l'estómac posem el punt final al Notícies Migdia d'aquest dilluns 19 de novembre, un informatiu que hem fet amb el Toni González de les Vies de So. No marxeu perquè ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'anàlisi de la situació del Centre d'Esport Sabadell després de l'empat i a la nova Creu Alta a 0 gols amb el Badalona. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.